Molt bona tarda a tothom. Us donem la benvinguda al programa VilaSalut, l'espai radiofònic que ens porten els i les estudiants de tercer del grau d'infermeria de la Universitat Rovira i Virgili en col·laboració amb Ràdio Vilafranca. Com ja sabeu, durant una estona ens dedicarem a parlar de temes relacionats amb la nostra salut i com cuidar-la. Avui ens acompanyen la Keila, la Maria, la Carla i la Nerea per parlar-nos de les ITS, o el que és el mateix, les infeccions de transmissió sexual. El principal objectiu és el de conscienciar els joves sobre el risc d'aquestes infeccions. Així doncs, noies, tot vostre, quan vulgueu.
Bona tarda, som la Maria, la Carla, la Nerea i jo, la Keila. Som estudiants d'infermeria del tercer curs de la Universitat Rovira i Virgili de la seu Vilafranca del Penedès. Venim a fer un programa per tal d'informar sobre la prevenció de les infeccions de transmissió sexual. En primer lloc, la Maria descriurà el que és una infecció i una malaltia de transmissió sexual i la diferència que hi ha entre elles. Després, jo explicaré les vies de contagi i els factors de risc més importants. Posteriorment, la Carla exposarà les ITS més freqüents i l'epidemiologia. Després, la Nerea indicarà els signes i símptomes de les ITS més comuns i el tractament. I finalment, la Maria donarà informació sobre com protegir-se d'aquestes infeccions. Ara, dono pas a la meva companya Maria.
Per a començar, anem a explicar la definició d'ITS i d'MTS. Una ITS és una infecció de transmissió sexual i, com el seu nom indica, aquestes es transmeteixen, entre altres, mitjançant les relacions sexuals que poden ser anals, vaginals o orals i poden ser causades per bacteris, virus, fongs, paràsits o protozous. Per altra banda, les MTS són un conjunt d'afectacions clíniques infectocontagioses que es transmeteixen de persona a persona mitjançant el contacte sexual majoritàriament. I com diferenciem les ITS de les MTS? Doncs, per una banda, les ITS es refereixen a la presència de microorganismes patògens al nostre organisme i que no tenen per què presentar símptomes ni acaben sent una malaltia. En canvi, les MTS impliquen símptomes o manifestacions clíniques resultants d'aquestes infeccions. És a dir, les MTS estan causades en gran part per les ITS. Per exemple, quan una persona està infectada per el virus del papiloma humà, es diu que té una ITS, però quan aquesta infecció es desenvolupa en un càncer de cèrvix, la persona ja no està infectada, sinó que està malalta i té una malaltia de transmissió sexual. I Keila, quines són els factors de risc i les vies de contagi de les ITS?
S'ha de tenir present que qualsevol persona sexualment activa es pot trobar amb situacions de risc de contraure una infecció de transmissió sexual. Una persona es pot infectar en el moment de tenir relacions sexuals amb una altra persona que ja és diagnosticada d'una infecció. Per això, és de gran importància conèixer els factors de risc que fan que augmenti la probabilitat d'una persona de contraure la ITS, ja que en moltes ocasions no es coneixen aquests factors de risc. Els factors de risc més importants són sexe, l'inici de l'activitat sexual amb penetració, saber si s'utilitza el preservatiu sempre, a vegades o mai, ja que si no es fa sempre, tens major risc de contraure la infecció. Existència de moltes parelles i canvis de parella en les quals s'ha tingut relacions sexuals amb penetració. Si es tenen relacions sexuals amb persones que pateixen d'alguna infecció i el consum d'alcohol i drogues. Per una altra banda, aquestes infeccions es poden transmetre per diferents vies de contagi, com són la sexual, sanguínia, perinatal o materna. La via sexual és amb les relacions sexuals amb penetració, que són vaginal, anal o oral, sense preservatiu. La penetració anal és la pràctica de major risc. La sanguínia és per mitjà de xeringues, agulles, material d'injecció o qualsevol instrument tallant que hagi estat en contacte amb sang infectada. La via perinatal és quan la mare presenta una infecció de transmissió sexual durant l'embaràs, li pot transmetre aquesta infecció al nadó. I la materna és molt similar a la perinatal. Aquesta via, la mare pot transmetre l'infecció a través del part o lactància materna. A continuació, farem una petita pausa i seguidament la Carla ens explica la epidemiologia.
Per saber com fer una bona prevenció de les infeccions de transmissió sexual, hem de saber com afecten aquestes a la nostra població. I, per estudiar això, fem servir la epidemiologia, que és aquella branca de la medicina que estudia la freqüència, la distribució i els successos relacionats amb la salut i la malaltia. És a dir, les dades epidemiològiques permeten identificar els grups de població més afectats i, en aquest cas, per les ITS. Nosaltres parlarem de les dades que ens dona l'epidemiologia a Espanya. I en primer lloc ens diu que a Espanya la ITS més freqüent en els dos sexes és el virus del papiloma humà, el VPH, sent més freqüent en dones i diagnosticat en pacients on la mitjana d'edat és de 25 anys.
Algunes persones poden desenvolupar berrugues per certes infeccions de VPH de baix risc, però altres tipus, incloent les d'alt risc, no tenen símptomes. Si la infecció dura molts anys, és possible tenir símptomes pels canvis a nivell celular, sobretot si aquestes cèl·lules desenvolupen a càncer.
Actualment, no hi ha cap tractament eficaç que permeti eliminar la infecció. Per tant, en els casos d'infecció pel VPH, el que es fa és un seguiment estret i només hi ha tractament per a les lesions de coll uterí d'alt grau i les lesions més greus.
Jo pensava que la infecció de transmissió sexual més freqüent era el VIH.
El VIH no és la primera ITS més freqüent, com molta gent pensa, però que sí que és la segona. Aquesta és una ITS en la qual l'any 2022 es van diagnosticar 2.956 casos nous. En aquest cas, els homes van superar el 85,7% dels nous casos i la franja d'edat estava entre els 25 a 34 anys. A més, també hem de saber que la transmissió més freqüent es va donar en homes que mantenien relacions sexuals amb altres homes.
Els primers signes d'infecció per VIH són molt similars als de la grip, com ara febre, calfreds, sudoració nocturna o dolor muscular. En la primera etapa per infecció de VIH, els símptomes poden aparèixer i desaparèixer durant 2 a 4 setmanes. Si el VIH no es tracta, es passa a l'etapa d'infecció crònica, que normalment no dona símptomes, però el virus anirà debilitant el sistema immunitari. A l'última etapa, la infecció passa a ser a SIDA, que és el síndrome de la immunodeficiència adquirida. Ja que és possible no sentir-se malalt durant les primeres etapes, l'única forma de saber si es té VIH és fent-se la prova.
En aquest cas, el tractament de la infecció per VIH s'anomena tractament antirretroviral, el TAR, el qual és una combinació de medicaments que s'han de prendre a diari. Aquests medicaments estan agrupats en 7 grans grups segons la forma que tenen de combatre la infecció, i la selecció del grup de medicaments per a tractar a la persona infectada dependrà de les necessitats particulars de cada persona. Tot i així, a totes les persones amb infecció per VIH se'ls recomana el TAR perquè, tot i que no cura el VIH, ajuda a portar una vida més llarga i sana i redueix el risc de transmissió.
I de la clamídia, què ens podeu explicar?
Doncs de la clamídia us puc dir que és una ITS de la qual l'any 2022 es van notificar 26.518 nous casos, dels quals poc més de la meitat, el 51,8%, van ser homes i on la mitjana d'edat en el moment del diagnòstic era de 27 anys.
Generalment, la clamídia no presenta símptomes fins a diverses setmanes després d'haver-se infectat i aquests poden canviar segons el sexe de l'hoste. Els símptomes en les dones són un flux vaginal anormal amb una olor forta i una sensació de pruïja a l'orinar. Si la infecció es propaga, és possible tenir dolor abdominal baix, nàusees i febre. En canvi, els símptomes en els homes són secrecions pel penis, sensació de pruïja a l'orinar, també dolor i inflamació en un o amb dos testicles. En cas que la clamídia arribi al recte, es pot patir de dolor rectal, secrecions i sagnat tant en homes com en dones.
Per a tractar la clamídia, el que es fa és seguir les pautes estàndard del tractament per a infeccions no complicades, que consisteix en una dosi d'azitromicina o dues dosis diàries de doxiciclina durant 7 dies.
Quina és la següent ITS de la que ens parlareu?
La següent ITS de la que parlarem és la gonorrea, una ITS en la qual l'any 2022 es van diagnosticar 23.333 nous casos. I a més, com a dada a destacar, tenim que en aquest cas trobem que la comunitat autònoma que més casos va notificar va ser a Catalunya. D'aquests diagnòstics, el 80% van ser homes i la mitjana d'edat en el diagnòstic era de 30 anys.
Els símptomes solen aparèixer de 2 a 5 dies després del contagi. No obstant, els homes els pot trigar fins a un mes en aparèixer i algunes persones no els apareixeran mai. Per tant, les possibilitats de transmetre la infecció augmenten. Els símptomes també varien segons el sexe. En el cas dels homes, poden sentir dolor i pruïja a l'orinar, augment de la freqüència urinària, secrecions anormals pel penis, uretra vermella inflamada, testicles inflamats i dolor de gola. En el cas de les dones, els símptomes solen ser més lleus, fet que sol confondre amb un altre tipus d'infecció. Els símptomes inclouen dolor i pruïja a l'orinar, dolor de gola, dolor a les relacions sexuals, dolor intens a la part baixa abdominal, febre, sagnat uterí anormal, sagnat després de les relacions sexuals i secrecions vaginals anormals, verdoses, grogues o amb mala olor.
La gonorrea es tracta amb antibiòtics com la cefalosporina, per via oral o amb injeccions, en una dosi única i s'han de prendre fins que la infecció s'hagi curat.
Carla, jo també havia escoltat parlar de la sífilis.
Correcte. La sífilis és una ITS i d'aquesta, l'any 2022, es van notificar 8.141 nous casos. D'aquests diagnòstics, el 89% van ser homes i la franja d'edat amb més diagnòstics va ser d'entre 25 i 44 anys, sent la mitjana del diagnòstic de 37 anys.
El període d'incubació de la sífilis primària és de 14 a 21 dies i els seus signes són una nafra petita i indolora als genitals, pell, boca o recte, i que pot sagnar de 3 a 6 setmanes. A més, també una inflamació dels ganglis limfàtics a la zona de la nafra. Els símptomes de la sífilis secundària comencen de 4 a 8 setmanes després de la sífilis primària, i els seus signes i símptomes són erupcions cutànies, nafres de la boca o genitals, febre, fatiga, falta de gana, dolor muscular, inflamació dels ganglis, canvis en la visió i pèrdua del cabell. Usualment, la sífilis primària i secundària es resolen sense tractament. Llavors, pot ser que la sífilis no causi símptomes per molts anys. No obstant, durant aquest temps pot causar dany als òrgans, convertint-se així en sífilis terciària. Els símptomes, llavors, dependran dels òrgans que hagin estat afectats. Normalment sol haver dany al cor, trastorns del sistema nerviós o tumors a la pell, ossos o fetge.
El tractament de l'acció de la sífilis és la penicilina i en aquest cas hem de distingir segons l'estadi de la malaltia. En el cas de la sífilis precoç, es tracta amb una única dosi de penicilina, mentre que en el cas de la sífilis tardana o latent amb duració desconeguda, es tracta amb 3 dosis de penicilina, una dosi setmanal durant 3 setmanes. Per altra banda, en el cas de les persones al·lèrgiques a la penicilina, es tractarà amb doxiciclina, distingint també entre la sífilis precoç, la qual es tractarà amb doxiciclina cada 12 hores durant 2 setmanes, i la sífilis tardana o latent amb duració desconeguda, que es tractarà amb doxiciclina cada 12 hores durant 28 dies.
I l'hepatitis es considera una infecció de transmissió sexual?
Efectivament, l'hepatitis B és una ITS. En aquest cas, per a trobar informes, ens hem de remuntar a l'any 2020, quan es van notificar 256 nous casos. Del total de casos notificats, només hi ha informació sobre 25, dels quals més de la meitat van ser homes, i la mitjana d'edat en el moment del diagnòstic era de 47 anys.
La majoria de les persones no presenten símptomes després d'infectar-se. Més endavant es pot patir icterícia a pell i ulls, orina de color fosc, sensació de fatiga, nàusees i vòmits i dolor abdominal. No obstant, només duraran algunes setmanes.
En aquest cas, hem de diferenciar entre hepatitis B aguda i hepatitis B crònica. Si parlem de l'hepatitis B aguda, no hi ha cap tractament específic i els cuidatges han de centrar-se en aconseguir que els pacients se sentin còmodes, mantenint una bona alimentació i bevent molt de líquid. Si parlem de l'hepatitis B crònica, es pot tractar amb medicaments administrats per via oral com el tenofovir i l'entecavir. En cas d'hepatitis, la majoria de les persones que inicien el tractament contra la malaltia l'han de seguir de per vida.
I alguna infecció de transmissió sexual més?
Sí. Finalment, parlem del virus de l'herpes simple. D'aquest, hem de saber que existeixen dos tipus de virus, el tipus VSH1 i el tipus VSH2. Si parlem del virus de l'herpes simple que provoca un herpes genital, estem parlant de l'VSH2, el qual causa una infecció principalment en la zona genital i angogenital. D'aquest virus, l'any 2020 es van diagnosticar 126 nous casos i d'ells, 68 van ser en dones i la mitjana d'edat en el moment del diagnòstic va ser de 34 anys.
Moltes persones amb herpes genital presenten signes lleus que no es noten. En canvi, els casos en què es presenten signes i símptomes durant el primer brot solen ser greus i es poden presentar de 2 dies a 2 setmanes després de la relació sexual. Aquests símptomes poden ser disminució de la gana, febre, malestar general, dolor muscular a la zona baixa de l'esquena o ganglis limfàtics inflamats a la zona inguinal. Els signes i símptomes genitals inclouen l'aparició de petites i doloroses butllofes plenes d'un líquid de color clar. Les àrees on se solen trobar en dones són els llavis genitals externs, vagina, coll d'úter, al voltant de l'anus, cuixes i glutis. En homes són el penis, escrot, al voltant de l'anus, cuixes o glutis. I en ambdós sexes, a la llengua, boca, ulls, genives, llavis i dits. Altres símptomes poden incloure dolor a l'orinar, flux vaginal anormal o dificultat per a buidar la bufeta, que pot requerir fins i tot d'un sondatge vesical.
Actualment, no existeix un tractament curatiu per a la infecció de l'herpes simple genital, però existeixen fàrmacs antiherpètics que el que fan és poder ajudar a disminuir els símptomes i el número i la duració dels brots. Alguns exemples d'aquests fàrmacs són aciclovir, famciclovir i valaciclovir.
A continuació, farem una petita pausa i continuarem explicant el paper de la infermera en aquests casos. Tastes like strawberries on a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm.
Breathe me in, breathe me out. I don't know if I could ever go without. I'm just thinking out loud. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar high, watermelon sugar. Like a song, I want your belly and that summer feeling. I don't know if I could ever go without. Watermelon sugar.
Per finalitzar, anem a explicar quines són les millors formes per protegir-se de les ITS. Quan s'utilitzen correctament, els preservatius són un dels mètodes de protecció del més eficaç contra les ITS, encara que no ofereixen protecció front les ITS que causen úlceres extragenitals, ja que aquestes es contagien a través del contacte que el preservatiu no cobreix. A més, hi ha vacunes per a dos ITS víriques, que són l'hepatitis B i la infecció del virus del papiloma humà. Per reduir el risc de les ITS, hi ha diverses formes, com ara utilitzar el preservatiu de forma correcta, no beure alcohol de forma abundant ni prendre drogues, ja que aquesta pràctica fa que ens exposem més a les conductes de risc, comunicació amb la nostra parella per conèixer els seus antecedents i ús de la profilaxis abans de l'exposició.
I Maria, quin és el paper de l'infermera en tot aquest procés?
Les infermeres tenen un paper crucial en la promoció i prevenció de les ITS, contribuint significativament a la salut pública. Gràcies a la seva proximitat amb la comunitat i a les seues habilitats educatives i d'assessorament, són figures clau per a dur a terme aquestes estratègies. Un dels aspectes centrals de la tasca de les infermeres és proporcionar educació sexual integral. Aquesta educació no només tracta temes bàsics com el funcionament del sistema reproductiu o l'ús correcte del preservatiu, sinó que també inclou discussions sobre relacions saludables, consentiment, prevenció de l'abús sexual i la importància de fer-se proves periòdiques. Amb aquesta informació, les persones poden aprendre a identificar els signes i símptomes possibles de les infeccions de transmissió sexual, com secrecions inusuals, úlceres o dolor. Aquesta capacitat per reconèixer indicis de problemes de salut és vital perquè les ITS sovint passen desapercebudes en les seues primeres etapes. Si es detecten aviat, es poden tractar amb més eficàcia, evitant complicacions greus per a la salut i reduint el risc de transmetre la infecció a altres persones. A continuació, abans de despedir-nos, anem a exposar quatre mites relacionats amb les ITS.
Keila, el preservatiu aconsegueix evitar el contagi de qualsevol tipus d'ITS?
Doncs aquest és fals. Les ITS no només es contrauen durant el sexe vaginal, sinó que també es poden contraure mitjançant el sexe anal i oral. Carla, les ITS es contrauen als banys públics i a les piscines?
Doncs no. Les ITS es transmeten només de persona a persona. No ens podem infectar per asseure'ns a un bany o banyar-nos a una piscina o tocar qualsevol dels objectes i superfícies que el componen. Nerea, només els homes homosexuals poden contraure el SIDA?
Això és fals. Qualsevol persona que tingui pràctiques sexuals sense preservatiu està exposada al VIH i altres ITS. El virus del VIH es pot passar fins i tot de la mare embarassada al fill o a través de la llet materna. Maria, si et fas una prova i és negativa, no pots contraure una ITS després?
Aquest també és fals, perquè una prova negativa només significa que no es tenia una ITS al moment de la prova. Si tens relacions sexuals sense protecció o amb parelles no examinades després de la prova, es pot contraure una ITS en qualsevol moment.
Per finalitzar, volem agrair a Ràdio Vilafranca per permetre'ns gravar el programa i poder visibilitzar aquest problema de salut pública tan important. També volem agrair a les professores de l'assignatura per l'oportunitat de realitzar el programa, així com al públic per escoltar-nos.